Molt bona tarda, benvingut, benvinguda a Ones de Pau, muntanya de foc i lava. És la sintonia d'Ones de Pau. Un volcà en erupció que no sembla que acabi d'explosionar. I hi ha molts motius, moltes injustícies i molta crisi als titulars, però al carrer es mou la cosa, al carrer, la gent està denunciant, estan exigint el que li pertoca. Darrerament hi ha moltes lluites laborals, socials, de molts tipus, però aquesta setmana n'hi ha una que és més important que moltes altres, o que com a mínim nosaltres ens volem fer ressò des d'aquí, des del programa Ones de Pau. Estem parlant de l'Amadeu Caselles, que és en vaga de fam des de fa més de 80 dies i volem doncs recolzar-lo des d'aquí en la mesura que sigui possible i com a mínim doncs donar a conèixer la seva realitat per aquells que no la coneguin i pels que saben quina és la seva situació de vaga de fam de més de 80 dies, que és una cosa molt dura, però que també és molt significativa quan una persona es juga al físic d'aquesta manera i lluita per la llibertat a aquest preu tan alt com és posar en risc la salut i la vida d'un mateix. Aquesta cançó, per tant, dedicada a l'Amadeu Caselles, i recordo una convocatòria que hi haurà demà, dissabte 24 d'octubre, a la Rambla del Raval. No sé si és a les 6 o a les 7, però hi ha una manifestació, entre d'altres que també estan convocades, però demà a la Rambla del Raval. Posem aquesta cançó dedicada a l'Amadeu i diem una vegada més, i no n'hi haurà prou en que ho diguem una i altra vegada, volem l'Amadeu Caselles lliure, volem els murs de les presons a baix, volem a la gent lliure i sobretot la gent que lluita per la llibertat com l'Amadeu Caselles, doncs ha de ser un exemple per tots nosaltres.
Amadeu Caselles, 23 años secuestrado por el Estado sin un delito de sangre. Más de 80 días en huelga de hambre y el Estado quiere verlo morir gracias a tu complicidad y tu silencio. Si no es ahora, ¿cuándo?
Si no eres tú, ¿quién?
¿Quién?
El Estado ya no cumple ni sus propias reglas, las palabras quiebran, solo queda su fuerza contra nuestra fuerza, solidaridad de urgencia. Amadeu está muriendo en cadena perpetua encubierta, años 70, expropiaciones, resistencia obrera, esa izquierda oportunista que esperó en segunda fila, mientras otros combatían, hoy tiene la boca llena de derechos humanos, mientras condena.
Hasta que la energía que nos quieren hacer llorar y nos quieren hacer cantar no sea más. libertad, todos los presos libertad.
Doncs aquesta és la cançó que esperem que s'hagi de cantar per última vegada, com deien els raperos, els cantants, i bueno, sembla una situació bastant dramàtica i evidentment no deixa de ser-ho, però també el que hem de transmetre és l'optimisme i sobretot el enviar aquesta energia, aquesta força per l'Amadeu, perquè doncs resisteixi. I per tant, fem el salt, imaginem que hem superat aquesta etapa més dramàtica després de ben 90 dies de vaga de fam, com dèiem, i anem a enviar un altre missatge, que aquest ja no només és per l'Amadeu, sinó també per tots els altres companys i companyes que creuen en el canvi social necessari i aviam si ens dona una mica d'energia també per aquestes mobilitzacions i pel que pugui venir i hagi de venir per seguir reivindicant, exigint i guanyant aquestes petites batalles per la justícia i sobretot per la llibertat.
Y abajo los muros de las prisiones.
Llibertat per l'Amadeu Casellas, també la exigim, la reivindiquem des d'aquí, des d'Ones de Pau. Som a Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. També ens pots escoltar per internet a www.contrabanda.org. Que no me'n descuidi, us vull també recordar el blog de l'Amadeu Casellas amb informació actualitzada, que és el següent, llibertatamadeu.blogspot.com. Llibertatamadeu, tot junt, .blogspot.com. Molt bé, i comencem el programa d'avui en el que parlarem de la resolució de conflictes armats i una mica també dels processos de pau d'aquests conflictes armats. Posarem com a exemples diferents conflictes que hi ha el que s'anomena com la banya d'Àfrica, que és aquesta zona del continent africà, doncs, que formen els països d'Etiopia, Somàlia i Sudan. També intentarem parlar una miqueta dels grans llacs, on hi ha hagut el darrer genocidi més bestial que hi ha hagut històricament en els darrers anys. Com sabeu, la República Democràtica del Congo i a Ruanda. I per poder parlar sobretot de manera general i com fem habitualment aquí al programa, que no tant és un programa d'actualitat i de notícies com més de reflexió i de profunditzar en diferents conceptes, diferents accions, diferents perspectives i diferents camins, sobretot per trobar la justícia i la pau allà on doncs és més necessària, començant per casa nostra sempre. Per això hem començat amb aquesta reivindicació per la llibertat de l'Amadeu, però també anant-nos-en allà on ens sembli més interessant o més, més apropiat, diguéssim, per poder explicar aquests temes. I tenim avui a l'altra línia del telèfon de contrabanda el Josep Maria Royo, que és de l'Escola de Pau, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a saludar-lo directament. Josep Maria, hola.
Hola, bon dia.
Josep Maria Royo, moltes gràcies per atendre la invitació d'Ones de Pau.
De res, a vosaltres, Jordi. O sigui, és un plaer poder participar en Radio Contrabanda i poder posar una mica de llum en determinades situacions, determinades temàtiques, contextes que sovint passen desapercebuts als mitjans de comunicació convencionals, com tu ja saps.
Molt bé. A veure, per començar, podríem explicar una mica el que és l'Escola de Pau, però molt breument, per poder entrar en matèria. Si vols, fes-nos tu mateix la presentació.
D'acord, perfecte.
Josep Maria, com ho podem explicar, això?
A veure, l'Escola de Cultura de Pau és un centre de recerca que es crea el 1999, és a dir, ja fa 10 anys, enguany, fa pocs dies, hem celebrat el 10è aniversari. Es crea amb el propòsit d'organitzar activitats acadèmiques i de recerca relacionades amb la cultura de la pau, la prevenció i la transformació de conflictes, el desarmament i la promoció dels drets humans. Des d'aquesta perspectiva, hi ha diverses àrees de treball en el marc de l'Escola de Cultura de Pau, com és, podríem anomenar tres grans eixos temàtics, no? Un que seria la docència, l'altre la recerca i l'altre la sensibilització, no? I en aquests tres grans eixos temàtics, d'alguna forma, hi ha diversos programes i cadascun dels programes de l'Escola de Cultura de Pau du a terme una sèrie d'activitats. Per exemple, en el meu cas, jo formo part d'un grup de persones, que som sis persones que treballem en el programa que s'anomena de conflictes i construcció de pau. Ens dediquem a fer el seguiment i la recerca de la conjuntura internacional i de la situació dels països arreu del món, de tots els països arreu del món, pel que fa a les temàtiques que estaves comentant anteriorment, és a dir, la situació dels conflictes armats arreu del món, la situació de violacions greus de drets humans, la situació de les crisis humanitàries més greus i dels processos de pau, és a dir, de les situacions d'iniciatives, negociacions, intervencions i contactes que s'estan duent a terme arreu del món, més pública o més silenciosament, pel que fa a les negociacions de pau a nivell internacional. Aquest seria l'àmbit en el que jo estic especialitzat i concretament jo treballo des de fa 9 anys en aquesta temàtica, aprofundint en la situació del continent africà. D'acord? Com tu comentaves, hi ha dues grans àrees en les que estic, diguéssim, especialitzat, com és la banya d'Àfrica i la regió dels grans llacs. I pel que fa als altres temàtiques, els altres companys, diguéssim, estan especialitzats en altres àrees del món, no? Pues, diguéssim, Amèrica Llatina, Àsia, Orient Mitjà, etc. No? Pel que fa als altres programes de l'Escola de Cultura de Pau, pues, hi ha un programa més específicament que treballa la qüestió dels drets humans, un altre programa que està encapçalat per Vicenç Fisas, que és el director de l'Escola de Cultura de Pau, titular de la càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans, que treballa el que és la intervenció pròpiament dita en processos de pau. L'Escola de Cultura de Pau està implicada col·laborant, facilitant centres que és de bons oficis en alguns contextos arreu del món. Per altra banda, hi ha altres programes com són el programa d'Educació per la Pau, que es centra ja més a un nivell més micro d'educació per la pau, intentant promoure i desenvolupar el coneixement, valors i capacitats de l'educació per la pau a les escoles, als ajuntaments, als esplais. És a dir, intentem treballar des de diferents perspectives, la perspectiva més micro i la perspectiva més macro, el que és el treball per la docència, per la sensibilització, per la denúncia del que fa a les temàtiques que estàvem comentant, no?
Molt bé. Josep Maria, a veure, estic intentant ajustar el teu volum.
Sí.
I anem a veure, per centrar una mica la cosa, realment la feina que feu és extraordinària en quant a recopilació de dades i també doncs, en quant a aclariment, com a mínim, de les parts en conflicte, que a vegades doncs, s'acostuma a generalitzar molt en conflictes internacionals, sobretot, que són llunyans i on es tendeix el sensacionalisme i a resumir entre els bons i els dolents, no? Normalment els invasors són els bons i els que es defensen com poden són els dolents, però tampoc és ni tan senzill ni diguéssim. Lo interessant és que aquests documents que esteu realitzant ajuden a sortir d'aquesta simplicitat i a entrar dins de la complexitat. Quan un entra en la complexitat se n'adona de realment doncs, que per molt senzill que sigui, doncs, que hi ha un opressor i un oprimit, doncs, també resulta complexa veure la quantitat de diferents actors que es converteixen en opressors i, per tant, tendim moltes vegades a criminalitzar a certs grups i realment són els criminals, però en tenen molts al darrere que els hi fan el joc i que moltes vegades els hi fan la feina bruta, sobretot, no? Aleshores, per no parlar de manera abstracta, tenim aquí a l'Escola de Pau diferents informes, feu unes memòries anuals amb tots els conflictes internacionals i teniu també un informe trimestral que es diu el baròmetre. Aquest baròmetre, segons escriviu, el vostre web és un informe trimestral que analitza els aconteixements ocorreguts al món al llarg de cada trimestre, a través de 8 apartats: conflictes armats, tensions, processos de pau, rehabilitació postbèl·lica, crisis humanitàries, militarització i desarmament, drets humans i gènere. Aquests informes estan elaborats a partir del butlletí quinzenal Semàfor, que és un altre informe que feu, i actualitza les dades de la publicació anual Alerta, que és un altre també que realitzeu. Aleshores, per anar directament a la banya d'Àfrica, i sempre, ja ho dic d'entrada, fent el recordatori de que Sudan és un dels conflictes més greus que hi ha hagut aquí a la banya d'Àfrica, que juntament amb Somàlia i Etiòpia doncs, formarien aquest territori geogràfic, però que actualment Somàlia doncs, està més a l'actualitat dels mass media perquè hi ha hagut aquests segrestos per part dels anomenats pirates somalís. Ja tenim molt clar aquí el programa que de pirates doncs, n'hi ha molts, de corsaris encara més. Ja sabem que els corsaris són aquests pirates que tenen la patente de corso, d'aquí ve el nom de corsaris, que era donada, administrada pels diferents imperis. Per exemple, Espanya doncs, tenia pirates al seu servei, tenia corsaris al seu servei, la Gran Bretanya també, etc. I, en fi, ja tenim molt clar doncs, que hi ha molts tipus de pirates, no només els que han segrestat aquests vaixells de pesca espanyols, sinó també en altres que van amb banderes doncs, de l'OTAN i que doncs, també estan fent pirateria d'una altra manera i amb un altre nivell. Aleshores, Josep Maria, explica'ns una mica, si et sembla bé, el cas de Somàlia, que també l'has investigat. Quina és la situació que podríem dir de manera molt resumida amb aquestes síntesis que feu per cada país del que es viu avui a Somàlia? No tant a nivell del tema de pesca i de pirateria
sí,
i de conflicte al mar, sinó també en quant al país.
Sí. Mira, Jordi, en resum et diria que, malgrat que els mitjans de comunicació s'estan centrant en aquesta qüestió, la pesca, els segles de vaixells, etc., que passen pel Golf d'Aden, han de dir que això és només una de les conseqüències, una de les múltiples conseqüències que ha generat el conflicte armat que està patint Somàlia. Somàlia és un país que des del 1991 pateix una situació de desgovern, encara que això també seria com una espècie de titular que s'ha utilitzat molt des de la comunitat internacional per a facilitar la intervenció en aquest país. ¿Vale? O sigui, això és un apunt que et comento en primer lloc, però que el deixem de banda per a continuar aprofundint en la situació de Somàlia. Somàlia, des d'aquest any, hi ha una sèrie de grups armats, grups polítics, milícies i diversos clans, perquè el país es divideix en diverses comunitats clàniques, que s'estan enfrontant per intentar controlar el govern, intentar controlar unes quotes de poder. Aquests, diguéssim, que són els actors interns més implicats en el que és el dia a dia del conflicte. D'acord? Hi ha dos bàndols, principalment, encara que hi ha diversos microconflictes arreu del país que no estarien tan directament vinculats en la qüestió de la lluita pel poder polític, però llavors tenim una sèrie d'actors regionals i internacionals que estan intervenint en aquest país també, amb unes agendes polítiques diferenciades vinculades a altres qüestions. No? Aquí destacaríem per una banda Etiòpia, el gran veí regional, i Eritrea, en primer lloc. D'acord? Aquests dos països, un per cada banda, estan recolzant a les diverses entitats polítiques i armades que s'han configurat en els darrers anys. En l'actualitat parlem de dos grans blocs dins del país. Un, el que representa el govern federal de transició, és un govern sorgit d'un procés de pau, dels múltiples processos de pau que han hi hagut al país, tant promocionats de forma interna com promocionats des de forma externa, interessada, però diguéssim que el darrer procés de pau ha configurat un govern que intenta, en la mesura de les possibilitats, ajuntar totes les diverses sensibilitats polítiques, religioses i socials del país per a intentar fer sortir aquest país de la situació en la que es troba, no? De una greu crisi humanitària, milers de morts cada any, estem parlant que al voltant de 300, entre 300 i 350.000 persones han mort des del 91, i que en l'actualitat la meitat de la població del país, 4 milions, encara que els censos és una qüestió que també és una entelèquia, en un país que les dificultats inherents a la violència, a la inseguretat, fa que sigui molt difícil, estem parlant de que 4 milions dels 8 milions de persones que viuen a Somàlia es troben en una situació de dependència alimentària, de dependència humanitària molt greu, dels quals gairebé la meitat estan desplaçats per la violència. 2 milions de persones aproximadament estan desplaçades per la violència. I aquí t'he situat una mica, en resum, aquesta situació. Aquests dos grans blocs estarien parlant d'aquest govern que et comentava, el govern federal de transició, que compta en l'actualitat amb el suport de la comunitat internacional, amb el suport d'Etiòpia, amb el suport dels Estats Units. Estats Units i Etiòpia han intervengut de diferents formes en els darrers anys en aquest país. En els darrers anys, en els darrers moments, Estats Units, a través de la CIA, ha estat finançant a diversos senyors de la guerra dins del país, és a dir, milícies que en algun moment han format part d'aquest govern, i també milícies que estan en contra d'aquest govern fràgil que intenta instaurar l'autoritat arreu del país. Estats Units ha dut a terme també accions militars dins del país, degut a que considera que Somàlia s'ha convertit en el focus de l'activitat d'Al-Qaeda, si podem parlar d'Al-Qaeda, la presència d'Al-Qaeda al continent africà, encara que això també és un altre tema a debat, que si vols en podem aprofundir una miqueta més després, jo te l'apunto. Estats Units ha tornat a centrar l'atenció en aquest país, després de 15 anys, recordaràs... els nostres oients recordaran que el 93-94 Estats Units va intervenir en el país, intentant també portar la pau, entre cometes, t'ho estic comentant, portant la pau i la seguretat dins d'aquest país, i van sortir escaldats, com recordaràs, s'han fet pel·lícules, s'han escrit llibres al voltant de la qüestió de la intervenció dels Estats Units en aquell moment, i el títol més reconegut a nivell d'una pel·lícula que es va fer, el Black Hawk Derribado, es va recordar com Nacions Unides i Estats Units van fracassar en l'intent d'instaurar un tipus de pau determinada, sense comptar amb el beneplàcit, sense comptar amb el suport i la intervenció principal del que serien els mateixos somalis. És a dir, una de les conclusions que m'agradaria arribar avui és que han de ser els mateixos protagonistes del país, de la situació de conflicte, de la gent que tant està cometent com a víctimes com a victimaris, com la gent que està patint els conflictes, com a víctimes, els que han d'intentar resoldre, amb el nostre suport, per supost, però amb el, han de ser ells els protagonistes, i no ser nosaltres, la comunitat internacional, Occident, etc., els que creguem que amb les nostres mesures i varetes màgiques podem resoldre aquestes qüestions.
Molt bé.
Si vols, te puc anar matisant alguna qüestió que tu cregues que podríem aprofundir.
Parlem, per exemple, del dictador Siad Barre, que era un dictador que hi havia a Somàlia, i després també intentem veure la relació que pugui haver-hi amb diferents interessos occidentals o d'altres països, com pot ser d'Etiòpia mateix, o de, que a la vegada també doncs, hi ha interessos d'altres països a Etiòpia. Com podríem parlar doncs, de Siad Barre, per posar-ho com a exemple, i després doncs, seguir entenent una mica més a aquest país?
Bé, Siad Barre va ser el governant en aquest país des dels anys 60, el 65, fins al 91, quan és derrocat aquest president, que amb mà de ferro i amb molta duresa va governar el país durant aquests gairebé 30 anys, va utilitzar, instrumentalitzar les diferents comunitats del país. Com us deia, el país es divideix en 5 clans, principalment, 5 clans, que vol dir 5 grans famílies, i dins d'aquestes grans famílies, subfamílies i subfamílies. Llavors es creen una sèrie de relacions d'harmonia i de pressió i de tensió entre aquestes subfamílies i entre aquestes famílies a nivell del país. ¿Vale? I el governant, Siad Barre, va utilitzar, instrumentalitzar algunes d'aquestes comunitats, algunes d'aquestes famílies, afavorint-les a nivell polític, o d'altres que podien ser enemics seus, els va menysprear a nivell polític, a nivell de participació en la presa de decisions, fins que algunes d'elles, d'aquestes famílies, es van rebel·lar contra el poder dictatorial de Siad Barre i van aconseguir derrocar-lo al 91. Aquest president es va caracteritzar per, en diferents moments, buscar aliances amb els Estats Units i amb la URSS en aquell moment, durant el període de la Guerra Freda, per a aconseguir subministraments d'armes, per a aconseguir suport polític i econòmic per a fer front, en aquell moment també ja era un enemic per alguns actors del país, per a fer front a Etiòpia. Etiòpia és el gran actor regional que en determinats moments s'han enfrontat mútuament aquests dos països per una qüestió, per diverses qüestions, però una principalment, la regió d'Ogaden, a l'est d'Etiòpia, està poblada majoritàriament per somalis, i Somàlia sempre ha tingut, des de molt abans de la independència, el desig, l'exigència de recuperar aquest territori, no? Ogaden. Dins d'Ogaden hi ha diverses insurgències també que s'estan enfrontant a nivell intern contra el govern etíop, i també en alguns moments aquestes insurgències han col·laborat amb actors armats somalis en contra del govern etíop, que recordem-ho, ara ja fa 2 anys, va dur a terme una intervenció militar, una ocupació, una invasió a Somàlia, suposadament en recolzament d'aquest govern federal que et comentava, aquest govern que ha sorgit un procés de pau i amb el recolzament d'alguns actors polítics interns i armats també, i també d'alguns sectors de la comunitat internacional. Etiòpia va decidir intervenir unilateralment per a dur a terme la seva agenda política. D'aquí que et lligo el que comentàvem. Passem de Siad Barre a parlar d'Etiòpia com un dels actors principals. Etiòpia, com altres països arreu del món que es converteixen en els guardians regionals dels Estats Units, és un bon aliat dels Estats Units a nivell internacional i intenta dur a terme una agenda política pròpia vinculada als interessos que té els Estats Units a la regió. Etiòpia vol evitar que Somàlia sigui governada per una de les faccions, el bloc opositor en aquest govern federal, en aquest govern sorgit del procés de transició política ja fa 2-3 anys, i que s'està afavorint aquest govern federal de transició. Etiòpia i Estats Units també estan afavorint-lo, cosa que està fent que la resta de població a Somàlia estiguin veient com aquest govern, que en un principi sí que gaudia del recolzament i del suport de la comunitat internacional, s'estigui veient com una mica posicionat cap a aquests actors, no? De totes formes, aquest govern ha intentat aglutinar diferents tendències i diferents grups armats i polítics arreu del país, i per tant ara la gran oposició és un grup armat que es coneix com el Shabab, el que significa els joves, els joves combatents mujahidins, musulmans, d'acord? Que és, suposadament està integrat per molts membres d'altres països, no només somalis, sinó també d'altres països que que des de Somàlia han rebut una crida per anar a lluitar contra el que diuen Occident, per anar a lluitar per a fer la Guerra Santa, encara que també tenen una agenda política determinada, no ho hem d'oblidar, estan rebent suport d'Eritrea, Eritrea i Etiòpia, per complicar una mica més la situació. Tenen una disputa des de fa uns quants anys, des de l'any 2000. Recordem que entre el 98 i el 2000 els d'Etiòpia es van enfrontar en una guerra molt greu, en la que van morir 200.000 persones, i que va deixar com a resultat una frontera que s'havia de determinar, s'havia d'assenyalar, i aquests dos països des de l'any 2000 estan enfrontats políticament, no militarment encara per sort, però políticament, per definir aquesta frontera. El que han fet amb dos països ha sigut, a través de Somàlia, continuar-se, diguéssim, enfrontant soterradament per controlar el poder, influir en els actors polítics armats somalis. I aquí apareix, llavors, el que et comentava abans, el paper que juga Estats Units. Estats Units considera que Al-Qaeda està prenent el control d'aquest país, de Somàlia, i per això està recolzant en aquest govern federal. De totes formes, han de posar de relleu que el que hi ha és que Somàlia és un país que els actors polítics armats dintre seu tenen agendes polítiques pròpies, que no només fan referència a crear un govern federal, a establir un control polític a tot el territori, sinó que han de pensar que és un país que sorgeix o que està patint una situació de violència, de crisi humanitària, a on aquests actors polítics podria ser que no fossin alguns d'ells els més recomanats per a intentar resoldre les incompatibilitats, les tensions, els conflictes que està patint el país. O sigui, hem de recordar que ara mateix part dels actors polítics i armats que estan governant el país són, en part, els responsables de la situació en la que es troba el país. Per tant, diguéssim que la situació és complicada a l'hora d'intentar resoldre aquesta qüestió. D'acord? Aquí s'afegeix el que comentàvem abans, la qüestió d'Al-Qaeda, que fa que els Estats Units s'estigui implicant d'una forma selectiva en el país, i la qüestió també d'aquests saquejos, del que s'ha dit de pirateria. ¿Vale? El país, com et comentava, és un país molt pobre, és un país on la gent està patint una greu crisi humanitària, llavors la gent intenta buscar mecanismes de supervivència. I un d'ells és intentar controlar l'ajuda humanitària que arriba al país, intentar que els vaixells que passen davant les costes somalis paguin una mica pel que realment estan fent. És a dir, no hem de recordar, com et deia al principi, que Somàlia té un govern fràgil en l'actualitat, però que els acords comercials que s'haurien d'establir per a que la població somalí es beneficiés de que hi hagin vaixells que passen per les costes somalis i que estan expoliant els recursos naturals, la pesca, la rica pesca que té els bancs de pesca que hi ha davant les costes somalis, aquests vaixells no estan pagant tributs, no estan pagant impostos. I per tant, malgrat que la comunitat internacional que està posant l'èmfasi en que és una situació de desgovern, de pirateria, d'inseguretat, i per això s'ha enviat a vaixells de la comunitat internacional, vaixells militars, avions, etc., membres de la OTAN, estan participant als Estats Units i altres països a nivell mundial, com la Índia, com Japó, també han enviat Rússia, també han enviat vaixells per intentar controlar la situació al Golf d'Aden i a la Banya d'Àfrica. El que hem de dir és que la població del país està patint una greu situació i que es busquen mecanismes per a sobreviure, i que la pirateria no deixa de ser una conseqüència de la situació, de la greu situació política i militar que està patint la població dintre del país. I per tant, mentre no es resolguin la situació a nivell polític que està travessant el país, no es podran resoldre les conseqüències que se'n deriven, no?
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ones de Pau, contrabanda.org. Pot ser interessant també és una mica la responsabilitat de protegir els desplaçats, no? I a les víctimes de guerra. Això doncs està establert per les lleis, hi ha aquest principi de responsabilitat de protegir els desplaçats i les víctimes de la guerra, però a la pràctica doncs no succeeix. Aleshores, permetem que faci un parèntesis i que me'n vagi fins a Bòsnia i Herzegovina, perquè tinc per aquí una carta d'una noia que està en un camp de refugiats, però que s'allarga doncs des de fa més de 10 anys. Estem parlant de la Merima Avdic i d'un escrit que ella ha titulat Encara som aquí. I diu així la Merima, que té 19 anys, i està al camp de refugiats de Mihatovichi. Diu, l'11 de juliol de 1995, l'exèrcit dels serbis de Bòsnia i Herzegovina va atacar la localitat de Srebrenica, enclavament protegit pels cascos blaus de les Nacions Unides. Més de 8.000 homes van ser assassinats, convertint-se en la massacre més gran ocorreguda a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Actualment, els supervivents d'aquella massacre encara malvivim al camp de refugiats de Mihatovichi, situat al nord de Bòsnia, amb condicions precàries i sense aigua potable. Els acords de Dayton, que prometien el dret dels desplaçats i refugiats a retornar a les nostres poblacions, no s'han complert. Com es pot permetre que els supervivents d'una massacre visquin en camps de refugiats? Com pot permetre a Europa que això succeeixi? La Melija, el Samet, el Halil, la Hanja, l'Enisa, la Mina i la resta de les persones que vivim al camp de refugiats de Mihatovichi, et recordem amb la nostra mirada trista l'oblit que patim. I acaba dient que junts hem pintat el nostre rostre al terra del camp de refugiats per demanar-te que no ens oblidis. Després s'adjunta als acords de pau de Dayton de l'any 1995 sobre Bòsnia i Herzegovina i també el primer article dels drets de refugiats i persones desplaçades. Aleshores, Josep Maria, lo interessant seria treure això damunt la taula, no? Recordar doncs, que els camps de refugiats, un cop s'han acabat els conflictes armats, doncs es mantenen allà i amb unes condicions bastant inhumanes, com ens comentava la Merima Avdic. Què podríem comentar al respecte dels refugiats, Josep Maria?
Sí, mira, la població refugiada i desplaçada arreu del món, no només en aquesta situació, i diria inclús, sense treure la importància i la gravetat de la situació que ha travessat Bòsnia i Herzegovina, ara mateix en l'actualitat, el nombre de desplaçats i refugiats en aquest país és petit en comparació al que ha patit el país i la regió dels Balcans durant l'última dècada. Sí. I si ho comparem en altres situacions, mira, podria posar l'exemple directe de el poble palestí, que porta 50 anys, millor dit 60 anys en alguns casos, vivint fora dels seus llocs d'origen. És a dir, hi ha 4 milions de persones que estan desplaçades i refugiades dins de la pròpia Palestina, la Palestina històrica, com el que podríem anomenar també refugiades al Líban, refugiades a Síria, entre 3 i 4 milions de persones, d'acord? O podríem comentar-te també, doncs, en el cas de Somàlia, et deia, 2 milions de persones desplaçades, refugiades, en el cas del Congo, arreu del món estem veient, en l'actualitat, les darreres xifres parlen de al voltant d'uns 15 milions de desplaçats, entre 15 i 20 milions de desplaçats, és a dir, dins dels seus propis llocs, dins dels seus propis països, es troben desplaçats per la violència i per la inseguretat, o, millor dit, al voltant d'uns 15 milions de refugiats, és a dir, persones que han fugit dels seus països d'origen degut a la violència. Aquestes xifres són esglaiadores. L'important a destacar en aquesta qüestió és que la comunitat internacional, en la mesura del que pot, intenta, per la cuenta que li traeu, te ho dic així, clar i català, en castellà, intenta que aquests camps es desmantelin el més aviat possible, ¿vale? Perquè demanen molts de recursos. Hi ha molts de recursos que s'estan volcant a nivell internacional, a nivell humanitari, per aportar assistència humanitària, alimentació en aquests camps. El problema és que sovint les condicions als llocs d'origen d'aquesta població desplaçada o refugiada no ajuden. Continua hi havent una situació de violència i inseguretat. L'exemple més clar, no només de violència i inseguretat, sinó a més que hi ha necessaris acords a nivell polític, a nivell de negociacions de pau que s'han de prendre i que no es prenen i, per tant, la situació continua bloquejada. L'exemple més clar te'l podria posar en el cas de Palestina. 4 milions de persones que estan esperant a tornar als seus llocs d'origen dintre del que seria la Palestina actual, si marquem les fronteres que senyala la línia verda de 1967. 4 milions, al voltant de 4 milions i 5 milions de persones que estan esperant que hi hagi una negociació de pau entre Israel i Palestina que posi fi a aquesta situació. Hi ha una sèrie d'entrebancs, en aquest cas i en molts altres, que fa que la població no pugui retornar. El problema més que es complica amb la situació dels camps de refugiats i desplaçats és que sovint les parts enfrontades utilitzen els mateixos camps de desplaçats i refugiats per a instrumentalitzar la població que està depenent de l'ajuda. La comunitat internacional tampoc sovint du a terme els compromisos que als que s'ha compromès, és a dir, d'assistència humanitària, d'alimentació, un compromís a llarg termini, etc. Sovint aquesta població és la que queda més marginada dins les negociacions de pau, és a dir, la població desplaçada i refugiada no participa, no té veu en les negociacions de pau per a resoldre la violència que ha generat el seu propi desplaçament, és a dir, les principals víctimes són els principals silenciats davant d'aquestes situacions de conflicte i el que podríem destacar, a més de tot el que estic dient, és que la població desplaçada i refugiada sovint té molt a dir en la resolució dels conflictes que estan patint i la comunitat internacional, però també els actors armats i polítics dels propis països sovint no s'estan donant la veu, que seria una veu de denúncia, una veu de necessària a l'hora de construir països, governs, institucions, autoritats, formes de representació política més justes, més democràtiques, més transparents, més igualitàries, més participatives. Perquè sovint el que estem veient és que arreu del món els que acaben governant són els que tenen la força i no la ciutadania en general, que és la silenciada, la represada, la que pateix la repressió en aquestes situacions, no?
Estem en els darrers 10 minuts de programa i volia només, per fer doncs aquest últim tram de programa, recordar unes dades que també comenteu en les conclusions de l'informe de processos de pau, no? I dieu unes xifres que són realment doncs molt significatives, perquè, per exemple, només el 7,5% dels conflictes dels darrers anys han acabat mitjançant la victòria militar d'una de les parts. Això és sorprenent, i s'hauria d'explicar després, aviam si ho podem entendre. En el 70% dels casos, els governs de transició o coalició no han funcionat. La major part dels grups armats, el 85%, no basen la seva actuació en una ideologia política clara, sinó per demandes territorials o per controlar zones riques en recursos naturals. Dels 23 casos amb conflictes armats estudiats d'aquí, només 9, o sigui el 40%, van rebre atenció del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Per tant, el 60% dels conflictes armats són oblidats o com a mínim doncs, no es tenen en compte a l'hora de prendre resolucions per poder facilitar algun tipus de resolució dels mateixos. Recordem que la Xina, Rússia, Estats Units, el Regne Unit i França doncs formen part d'aquest Consell de Seguretat de Nacions Unides i també doncs tenen molts interessos en molts d'aquests conflictes i per tant doncs ells manen quan es pot fer una resolució i quan no. I, com estem veient últimament, quan les Nacions Unides prenen alguna resolució, se la passen pel forro o no en fan cas. I aleshores, Josep Maria, explica'ns això de que els conflictes, el 7,5% dels conflictes dels darrers anys han acabat amb victòria militar. I què passa amb els altres 90% dels conflictes? Què vol dir? Perquè acaben amb unes negociacions de pau, però clar, la situació que s'ha produït arrel d'aquest conflicte i la que ja pot venir d'abans, doncs es manté i forma part d'aquesta violència estructural que es mantindrà començant pels camps de refugiats, com deia, i també per les situacions d'injustícia i de condicions doncs inhumanes per viure. Aleshores, aquest punt de... Sí. Aquesta violència estructural que està abans i després...
Sí, t'explico, a veure. Quan diem aquestes xifres, aquest 7,5% de les situacions arreu del món a nivell de conflicte acaben en acord mitjà, el que volem dir és que les parts enfrontades, els governs, els actors armats, necessàriament, finalment, han d'intentar configurar una taula de negociació política per a posar fi a la violència. Perquè, com aquestes xifres estan posant de manifest, en la majoria dels casos no hi haurà mai un acord militar, no hi haurà mai una victòria militar. Per posar-te uns exemples, Colòmbia no hi haurà mai una victòria militar o previsiblement no hi haurà una victòria militar del govern enfront dels grups armats de les FARC i l'ELN. A Somàlia no hi haurà una victòria militar d'una de les dues parts perquè més o menys estan igualades. Arreu del món, a tots els conflictes, a la majoria dels conflictes, ens trobem en què hem de recolzar iniciatives de negociació per posar fi a la violència, perquè la violència continua, els enfrontaments continuen, la situació de violència estructural, com tu comentes, continua, i si no forcem els actors polítics armats a negociar, a posar fi a la violència buscant punts d'entesa, aquesta situació d'injustícia, de violència, de desigualtat continua oberta. I per tant, el que estem dient en aquestes xifres és que malgrat que molts governs somien en derrotar a l'adversari, o també en algun cas alguns grups armats també somien en derrotar l'adversari, la realitat ens demostra que en la majoria dels casos no hi ha una victòria militar, sinó que hi ha finalment un tipus d'entesa entre les parts. M'explico?
Sí.
Un exemple te'l podria posar molt clar, no cal anar arreu del món, a l'Àfrica o Orient Mitjà o a l'Àsia, a casa nostra mateix. Els diferents governs que han governat l'estat espanyol creuen que pot haver-hi algun tipus de victòria militar, política, policial, davant d'ETA i davant del conflicte que està patint el País Basc, no? El conflicte polític. I no acabem d'entendre que hi ha unes qüestions polítiques de fons que s'han de resoldre i, per tant, demanen la negociació política en unes determinades condicions, per supost, podem parlar d'absència de violència, podem parlar, però ha d'haver-hi un tipus de negociació, algun tipus d'entesa, algun tipus de taula a on l'espai, l'esquerra política adversale, l'esquerra independentista, a on els sectors conservadors, els sectors centristes, l'estat espanyol i aquests actors d'Euskadi, del País Basc, estiguen trobats, es reuneixin per a discutir perquè no hi ha alternativa, no hi ha alternativa, la violència continuarà. I poso aquest exemple, que és una situació de violència de baixa intensitat, en el sentit de que no estem parlant de centenars o milers de morts com a altres països, però sí que hi ha unes condicions de violència, de repressió, de estructurals que tots coneixem, no? Però podríem parlar d'altres contextos, no? Aquest és l'element que volem destacar. És necessària la negociació, és necessària l'entesa, és necessari uns mínims de diàleg amb l'enemic, amb l'adversari, independentment que no compartim les seves idees. M'explico? Aquest seria un dels grans reflexos que volem destacar amb aquestes dades, amb aquest informe. Si vols et puc comentar algunes de les altres dades que m'estaves dient.
Queden dos minutets, Josep Maria. El que farem és penjar aquest baròmetre
sí.
2009, aquest informe, al blog del programa, que és onesdepau.contrabanda.org. I allà doncs el podrem llegir. Per tant, d'alguna manera... La idea del programa també és doncs, que qui es pugui interessar doncs, conegui aquest informe i el pugui veure sempre que vulgui. Desglossar tants temes realment és impossible i tampoc no era la pretensió, si no aniríem molt equivocats, o almenys el realitzador d'aquest programa aniria molt equivocat pretenent doncs, descriure un informe doncs, tan currat i tan complet com els que realitzeu. El que sí que podem comentar per acabar, si et sembla bé, Josep Maria, és una mica les diferents, diguéssim, possibilitats que venen amb els processos de pau, no? Un pot ser la desmobilització i reinserció, o sigui, deixar les armes i la reinserció. Després podria ser l'opció B, repartiment de poder polític, militar o econòmic. Opció C, intercanvi, és a dir, pau per democràcia, pau per territoris, pau per desocupació, pau per reconeixement de drets. I una altra opció, la D, podrien ser mesures de confiança, que no sé què vol dir, i l'última opció serien fórmules d'autogovern.
Bé, jo destacaria així molt breument, molt ràpidament, cada context de conflicte, cada situació d'enfrontament demana unes solucions determinades. Cada context té unes causes que l'originen i no podem centrar-les només en unes úniques causes. L'origen dels conflictes és multicausal, diferents elements configuren, de la mateixa forma que hi ha actors interns i externs, internacionals i locals, hi ha diverses solucions que en cada context s'han d'aplicar, no? Aquest només és un primer pas. Com tu comentaves, hi ha unes causes de fons, unes qüestions de fons que també s'han d'afrontar. El que intentem assenyalar és que la violència directa, la violència on hi ha combats, enfrontaments, és la que primer de tot s'ha de posar aquí, per a després intentar analitzar, focalitzar-nos en les causes de fons que generen aquesta violència estructural, aquesta injustícia, aquesta desigualtat, aquesta discriminació, aquesta minorització de comunitats, etc., que fa que la gent s'aixequi en armes per exigir els seus drets, no? I és aquest procés que ja es demana un llarg plaç, demana una participació de tota la societat, i on les armes ja han d'estar silenciades, i on els ciutadans i ciutadanes han de tenir la veu per exigir, per a reclamar, per a negociar i consensuar de quina forma volem viure, de quina forma volem conviure amb els altres, amb els nostres veïns, amb les diferents estructures polítiques, identitàries, culturals, etc. Aquest és l'element principal i és la ciutadania la que ha de tenir la veu.
Molt bé. Josep Maria Arroyo, de l'Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, a Cerdanyola. Moltes gràcies per col·laborar amb el programa, per explicar-nos totes aquestes coses. I com comentava, doncs penjarem aquests informes. Jo crec que penjarem el baròmetre i la memòria del 2009 a onesdepau.contrabanda.org. Moltes gràcies per trucar, per participar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, Jordi. Quedem a la vostra disposició i a la disposició dels nostres oients per a continuar parlant sobre aquests temes.
Molt bé, una forta abraçada.
Moltes gràcies.
Salut. Igualment. Bé, doncs acabem aquí el programa, queda un minutet i tenim justet per recordar també un tema que està relacionat amb les invasions i els conflictes armats de diversos països per als recursos naturals, i que això afecta també doncs, el clima, afecta també doncs, aquesta explotació dels recursos naturals, especialment doncs, pel que fa per la producció de petroli, doncs, afecta el clima amb l'emissió de CO2, i això és el que es tractarà a la cimera de Copenhague en el mes de desembre. Aleshores, el que convoquem des d'aquí és a la contracimera que hi haurà del 2 al 6 de novembre a Barcelona, que és on es celebrarà la ronda de negociacions prèvies a la cimera de Copenhague. Per tant, es reuniran diferents parts per preparar el conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de Copenhague. Aleshores, aquí a Barcelona tindrem a tots els representants que segurament doncs, faran uns convenis doncs, de l'estil de Kyoto, que no satisfà ningú i que no arriba ni als mínims pel nivell doncs, de canvi climàtic doncs, que estem patint, i per tant doncs, estarem aquí en aquestes jornades contra la cimera prèvia de Copenhague que es farà a Barcelona, del 2 al 6 de novembre. Més informació a la campanya el clima no està en venda.wordpress.com. I el diumenge 25 d'octubre a Camp Mas 10 fan unes jornades on es parlarà doncs, sobre el canvi climàtic i com aturar-lo, i es farà la presentació d'aquesta campanya. El clima no està en venda. Hi haurà un dinar popular, agroecològic, i també s'estrenen els documentals The Age of Stupids, L'Era dels Estúpids, i Wake Up, Freak Up. També podeu contactar amb l'Ateneu Rosa de Foc, al carrer Bern Tallat, número 26, de Gràcia. I ara sí, ens acomiadem. Deixem pas a la continuïtat de Contrabanda FM. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.